Clàssics en viu. La música clàssica per tots els públics amb Jordi Tomàs.
Bé, avui hem començat el Clàssics en viu, en vius, amb Jordi Tomàs. Jordi, com estàs?
Molt bé, i vosaltres?
Benvingut.
Avui sentiu que això és diferent al que porto cada setmana, oi?
Doncs sí, la veritat, ara hem fet un, com li diuen això, uns brackets, eh? Un parèntesi.
Un parèntesi, un KitKat.
Un KitKat, exacte.
Un KitKat, perquè cada setmana portem música catalana. Però aquesta setmana va resultar que un radioient es va posar en contacte amb nosaltres, no?, a través del correu electrònic de Ràdio Estel, i ens va demanar, aviam si podíem parlar del Tristany i Isolde. De fet, més específicament, del fragment final del Tristany i Isolde, que és la mort d'amor d'Isolde. De fet, el que estem escoltant ara no és la mort d'amor, és el duet d'amor, el duet amorós, que se sent a l'inici del segon acte d'aquest Tristany i Isolde. De fet, el que s'estan dient aquest Tristany i aquesta Isolde és això que més o menys us diré ara. Descendeix, nit d'amor. Fes que oblidi la meva vida. Reba'm, allibera'm del meu món. Ja s'han apagat les darreres llums de tot el que pensàvem i del que crèiem, de tots els records, de totes les imatges. Diví crepuscle, august presagi, esvaeix l'horrible il·lusió i allibera'ns del món. Això és el que està dient, de fons, aquest duet d'amor del Tristany i Isolde.
Jordi, què volia concretament l'Aaron, oi? Que
Aaron es deia.
L'Aaron ens ha escrit, que a nosaltres ens agrada moltíssim, a rebre aquestes peticions.
I tant, si n'hi ha més, les podeu enviar. Sí, deia que aviam si podíem tractar estrictament l'última part d'aquest Tristany, que la tractarem ara, després, mentre parlem primer, de totes maneres, diguem-ne, col·loquem una mica el Tristany i Isolde en el món, Què és el Tristany i Isolde de Wagner? Bé, ja sabeu que Wagner és aquest gran compositor de la segona meitat del segle XIX. Bé, de fet, en realitat ell va néixer el 1813, però com que no va ser un músic precoç, sinó que fins que no té 17-18 anys realment no es posa en el món de la música, doncs ja gairebé l'hem de considerar de la segona meitat. De fet, aquest Tristany Isolde, ell el comença a maquinar en el seu cap el 1854 i comença a prendre apunts del poema medieval d'aquest nom, de la història del Tristany Isolde. Aquest poema medieval, diguem-ne, doncs que amb ell li originarà la, diguem-ne, el llibret que ell mateix va escriure. Recordem que Wagner escriu els seus propis llibrets. Això no és habitual en el món de l'òpera. Normalment hi ha un llibretista i hi ha un músic, no? En el cas, doncs, de Wagner, doncs, ell escriu tant el llibret com escriu la música. Diguem-ne que l'impuls definitiu, però, d'aquest Tristany Isolde vingué anys després, quan Wagner va tenir un afer amorós amb Mathilde Besendonck. Mathilde Besendonck era una, diguem-ne, l'esposa d'un amic seu. Això és molt habitual en Wagner. Si eres amic de Wagner, vigila de no tenir esposa, perquè si no, alguna cosa podia passar. I la qüestió és que, bé, que Mathilde Besendonck i Wagner no se sap ben bé si van arribar a tenir una relació o no, però si més no, que tots dos tenien un amor fort, un per l'altre. I Wagner, en el seu ideari, en el seu imaginari, que ja sabem que Wagner tenia bastant, diguem-ne, de creure's al centre del món, doncs es va veure ell mateix com a Tristany, i a Mathilde com a Isolde. És a dir, es va veure aquesta relació, la va veure amb els mateixos tics dramàtics universals que tenia aquesta història de Tristany i Isolde que ens venia des de l'edat mitjana. I per això la composició la va realitzar entre la tardor del 1857 i l'estiu de 1859, estrenant-se posteriorment, diguem-ne, sota el patrocini de Lluís II de Baviera. Els oients del Fórmula els deixarem ara amb la cua d'aquest duet, amb la cua d'aquest duet, i els que esteu amb nosaltres el dissabte us espereu perquè parlarem efectivament d'aquesta mort d'Isolde.
És curiós com surten moltes coses escoltant, eh? Música clàssica.
Oh, i tant.
Jordi, ja nosaltres hauríem de fer la contragravació del que estem dient. Sí, hi haurà algun moment, ja ho farem, eh? El Toni verà si està a la White i ens obre el micro.
Ui, això és perillós, ens ha d'avisar.
Intercalem, doncs, els nostres diàlegs. És curiós perquè estàvem comentant ara mateix que Wagner, doncs potser, Jordi, és un autor que se li té un cert respecte per al seu tipus de música i que les etiquetes, en aquest sentit, que tu mateix deies que aquestes etiquetes les han posat els mateixos amants de Wagner, no?
Sí, sí, sí. És a dir,
per aviam, quin motiu?
Clar, aviam, Wagner ja, diguem-ne, promocionava, diguem-ne, una manera d'entendre la música, diguem-ne, molt intel·lectualitzada. Wagner, a més de músic, era filòsof, unes filosofies més que discutibles, però bé, és igual, era filòsof, era literat, no? I, per tant, ell tenia unes pretensions molt intel·lectualitzades sobre la música. Però és que va passar que els seus seguidors, els seguidors wagnerians, doncs han vist sempre en Wagner, doncs això, molt més com músic. Han vist tot, diguem-ne, tot uns elements, repeteixo, filosòfics, ètics, molt, molt amplis. I aleshores, ells mateixos han propiciat una visió de la seva música, doncs, absolutament fosca, difícil, que només era entenedora, diguem-ne, per a iniciats. Aquesta seria la paraula. Però, en realitat, jo penso que és més una etiqueta buscada expressament perquè si no ets un iniciat no entendràs a Wagner, i per tant, doncs, no deixa de tenir un punt d'esnobisme aquest fet, Tot i que no se m'enfadin ara l'Associació Wagneriana de Catalunya, que ja sabeu que és de les més antigues del món, perquè Wagner va arrasar com un tsunami per tota Europa, però aquí a Catalunya especialment.
Sí?
Crec que és la segona, i si algun oient de l'associació ens està escoltant, que em rectifiqui, però crec que és la segona més antiga de tot el món, l'Associació Wagneriana de Catalunya.
Bé, doncs aquest trist any Isolda que estem escoltant avui, que estem repassant a petició, doncs, de l'Aaron, sí. del nostre oient, que el nostre oient, esperem que tinguem més oients, però avui li dediquem aquest programa a l'Aaron, especialment. Estem repassant a Tristany i Isolda, que és una obra de Wagner que, comentàvem, és una obra dolça, és una obra delicada.
Aquest fragment era un fragment dolç, era un fragment delicat, hi ha moments de molta més embranzida, però això no ens ha de fer por. Escolta'm, la música pot ser dolça, la música pot tenir potència, però això no vol dir que sigui difícil, encara que sigui potent. No implica. Aviam, de fet, el nostre oient ens parlava estrictament del final d'aquesta òpera.
Vinga, ja anem.
De la mort d'amor d'Isolda. Aleshores, la mort d'amor d'Isolda és el fragment, com deia, final de tota l'òpera, i és possiblement el fragment més conegut juntament amb el preludi del Tristany. Per què els finals de Wagner acostumen a ser, diguem-ne, els fragments més brillants i més esperats? Doncs perquè Wagner, perquè ens entenguem i intentant-ho fer de manera divulgativa, direm que parteix d'un principi acumulatiu tensional. És a dir, digue'm, és que m'ha mirat amb una cara...
M'agraden aquestes descripcions. O sigui, què vol dir això? Acumulatiu tensionat? És que cada moment que va passant de l'obra va apretant un... O sigui, ens va marcant,
sí,
perquè
senyora,
al final aquesta tensió...
Sí. Es desbordi, esclati com una mena de volcà. Sí, senyora. És a dir, clar... Ja, de fet, quan nosaltres agafem fragments d'una òpera de Wagner...
I, per això, i ell ho fa conscient,
sí,
això, en totes les seves obres.
Sí. En general, vull dir. En general, sí. Doncs, si nosaltres agafem un fragment ja, i l'extraiem, si el sabem agafar bé, si el sabem punxar bé, vull dir, ja veuríem que ja té aquest efecte. És a dir, comença d'una manera intuïtiva que ens fa creure com resoldrà, però aquesta resolució no arriba fins molt més retardadament del que nosaltres esperem. Si això, en lloc de fer-ho, en 7 minuts, 8 minuts, ho fa en una òpera que dura 4 hores, doncs entendrem que aquest procés acumulatiu... Saps? Clar, encara es va allargant més i, per tant, la resolució del conflicte musical, m'estic parlant, del conflicte musical, es va traçant i, per tant, a nosaltres ens provoca una tensió acumulada que no es desfà, que no es resol, justament, fins als últims acords de l'òpera. Això és el sistema de composició habitual en Wagner. Com ho aconsegueix? Això serien classes d'harmonia, això, diguem-ne que ens ho estalviem perquè realment seria difícil. I justament, esclar, és en aquesta mort d'Isolda on tot resol en aquest Tristan i Isolda. Imagineu-vos, ens hem passat 4 hores, amb tensions. Sí que és veritat, he de fer un apunt, que si alguna dificultat té Wagner, és per a aquelles persones que els hi costa mantenir l'atenció. Perquè l'acumulació, a vegades, és a dir, tensió, més tensió, què passa? Que a vegades el nostre cap diu, bueno, és que això no acaba de resoldre, i aleshores baixem deixem la atenció. Vale? I aleshores, al baixar l'atenció, doncs que allò no ens porta ben bé a cap lloc. Però si la persona pot estar concentrada, pot estar-ho escoltant atenta, l'atenció va esdevenint cada vegada més i més fins al final. I aleshores la Mercè, de fet, us llegirà ara doncs aquesta mort d'Isolda, què està dient en aquesta mort d'Isolda. Jo l'he portat traduïda al català. L'he portat traduïda perquè ella la pogués anar llegint. I sona d'aquesta manera en veu de la Mercè Raga.
Dolç i plàcid, com somriu, amb gràcia obre els ulls. Que ho veieu, amics? No ho veieu? No veieu com brilla, cada cop més lluminós i s'eleva cap amunt, envoltat d'estels? Que no veieu com el seu cor s'infla de coratge i batega el seu pit, platòric i sublim, com els seus llavis exhalen tendrament un dolç alè suau i deliciós? Amics, mireu, no ho veieu ni ho sentiu. Sóc l'única que sento aquesta melodia que tan meravellosa i plàcida, sospirant de goig, manifestant-ho dolçament, conciliadora, brolla d'ell, penetra dins meu, prenent impuls i amb encisador ressò, vibra al meu entorn. Més clarament resonant, tot envoltant-me són onades de suau oreig, són potser ones de fluvis deliciosos, com s'inflen i murmuren a l'entorn? He de respirar? He d'estar a l'aguait? Ho he de tastar? Imagir-me? Vaja, aquí m'ha jugat una mala passada, eh?
Immergir-me,
Esveir-me dolçament en tals efluvis, en el torrent agitat, amb l'eco retrunyidor, el lunejant tot de l'alè del món, enfonsant-me, ofegar-me, ofegar-se, inconscientment, suprema voluntat.
Doncs això és el que diu Isolda quan ja ha dit adéu a Tristany. I nosaltres us direm adéu amb aquest adéu, a la vida d'aquesta Isolda, del Tristany Isolda, de Richard Wagner. Fins la setmana vinent, radioients.